Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
La tercera hora dels dimarts comença així que arriba la Teresa Casanelles a l'estudi de Ràdio Vilafranca i comença amb aquest català al carrer que ella protagonitza juntament a la Sílvia Catassús. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Ets com una veïna especial després de tant de temps.
Oi, tant.
És un joc que faig amb el títol del llibre que avui regalarem, que es titula Veïns especials, d'Arturo Padilla i Rubén Muntanya, Premi Ramon Muntaner 2022. És novel·la juvenil. Ara fa molts dies que regalàvem àlbums il·lustrats, llibres pels més menuts. Avui és novel·la juvenil, però que també pot ser novel·la per adults perfectament, a més amb aquest premi Ramon Muntaner 2022. És de Fanbook. Serà el nostre premi quan jugueu i participeu al concurs, que arrencarà pels vols d'un quart de 12. Per cert, que avui hi ha doble premi, perquè la Teresa ha portat calendaris de sobretaula del Centre per la Normalització Lingüística. Es diuen de sobretaula?
Sí, suposo que sí. Ara em fas així dubtar, però vaja, em sembla bé.
Aquest calendari dany a la vista sí. Que tens a sobre la taula.
Exacte.
No?
Per tant, dit a sobretaula és molt descriptiu i jo crec que deu estar la mar de bé aquest nom.
Un calendari que té l'Aqueta com a protagonista i que anirem afegint als llibres que regalem a partir d'avui amb aquest Veïns Especials. I Teresa, comencem amb paraules, amb termes que han estat normalitzats últimament, els últims que s'han normalitzat.
Sí, exacte. Bé, més que res que el TERMCAT, aquest centre de terminologia catalana, doncs ara darrerament ha publicat una infografia, que això ja us he explicat altres vegades que fa tot sovint, una imatge que podem clicar a sobre i obrir diferents coses, i en aquest cas doncs obrim diferents paraules. I ha publicat una infografia amb els termes que s'han normalitzat el desembre del 2023. És així, els més recents, vaja. I bé, us en volia destacar alguns que em semblen curiosos. Vosaltres, quan hi entreu, si entreu al web del TERMCAT, doncs podeu seleccionar l'àrea temàtica. Està seleccionat per temes, ordenat per temes. I un tema, per exemple, és màrqueting i comerç. I una de les paraules que trobem és, en anglès, click and collect, que ara sovint doncs, és un terme que trobem si fem compres en línia. Aquest sistema, aquest servei que permet que els clients recullin la comanda que han fet en línia en la botiga física. Doncs, és clar, per no dir-ho així en anglès, el que podem fer és buscar una forma en català que podria ser, o que proposa el TERMCAT, que sigui recollida en botiga. És un terme així, transparent. Una altra opció que també es dona com a complementari seria una traducció com més literal, que és clica i recull. Clar, seria més literal del click and collect. A més, llavors s'ha d'escriure amb guionets. Clica, guionet, i guionet, recull. Clica i recull.
Està bé. A més, normalment el que passa és que la traducció catalana és més llarga. I en aquest cas, no?
No, és exactament igual o una mica més curta.
Sí, sí, sí.
Ara és més clar dir recollida en botiga. Més fàcil de dir, la veritat, i més simple. No cal que ens compliquem, no? Un altre que trobem dins d'aquest camp seria live stream shopping, que vol dir comprar per internet a partir d'una transmissió en vídeo que es fa en directe, que permet interactuar entre el venedor i el client. Doncs simplement se'n pot dir compra en directe. És així de senzill.
Simplificant.
Exacte. O social shopping, doncs es pot dir compra per xarxes, perquè també és una manera de comprar a través d'una xarxa social en concret i també hi ha interacció entre els membres de la xarxa. Doncs compra per xarxes. I ja està. Un altre que també m'ha semblat curiós aquí, més que buscar una paraula nova, el que fem és normalitzar la forma en anglès que és la més estesa, que seria en el cas de streamer i streaming. La proposta que hi ha doncs, és ja escriure-ho tal com sona en català. O sigui, streamer, doncs, amb una E al davant, i la EA, que s'escriu en anglès, doncs una I amb accent. Streamer, tal com ho escriuríem en català. I streaming, doncs igual, amb una E al davant, no comença la paraula per S, sinó que comença amb B, i amb accent a la I, i acabat amb ING, també igual que en anglès, streaming. Això seria, doncs, això, el streamer per la persona que retransmet una acció en què intervé en directe i streaming, doncs també més o menys això, uns continguts d'àudio i vídeo que s'emeten a mesura que es van transferint.
A temps real.
Sí, exacte. Bé, jo he trobat que pot ser en temps real o en diferit. Això els entesos ja direu que també es pot fer en diferit. També hi ha una opció que no és l'adaptació només del terme en anglès, sinó que és una forma totalment en català, que seria per a streamer comunicador en línia o comunicadora en línia i per a streaming transmissió en continu.
Massa llarg.
Però em sembla que això és difícil, sí, que arribi
A
implantar-se. Per tant, m'imagino que serà més fàcil escriure en català, tal com ho escriuríem en català, les formes en anglès. I encara també n'hi ha una altra, que seria del camp del turisme, aquestes food trucks que s'han posat bastant de moda, que bé, de fet només és un vehicle gran que està equipat per preparar i servir menjar, doncs se'n pot dir furgoteca. També és
està bé.
Una forma, sí,
és una
clara,
forma simpàtica, sí, semblant al food truck.
Furgoteca. Ah, i l'últim que també s'ha normalitzat és router, aquest dispositiu que la majoria tenim a casa i a tots els llocs per connectar-nos a les xarxes. Doncs també ja es pot escriure tal com sona en català, router, amb una U i amb accent a la U. També hi ha l'opció de dir-ne encaminador, però també m'imagino que no farà gaire fortuna i en continuarem dient router, però almenys doncs ho podem escriure tal com ens sona en català.
No quan parlem sonarà igual,
exacte,
però ho escrivim en català.
Ho escrivim en català, ja normalitzat el terme. Bé, són incorporacions que anem tenint.
I anirem pensant.
Exacte.
I ara des de Ràdio Sant Sadurní, com cada dimarts, ens fan una mica de classe.
I una setmana més ens unim al Català al carrer de la mà de la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, molt bé.
Com sempre, setmana rere setmana ens sumem al Català al carrer. I amb què ho fem avui?
Doncs mira, ara que som a principi d'any, és un bon moment per recordar d'on provenen els noms dels mesos de l'any. Mm-hmm. Doncs va, comencem. El calendari que ha arribat fins a avui dia és herència dels romans, com moltes, moltes coses. Originàriament, el calendari primitiu de Roma era un calendari lunar que tenia 304 dies repartits en 10 mesos. Fins al temps de Juli Cèsar, segle I abans de Crist, no es va instaurar el calendari de 365 dies, anomenat calendari julià. El 1582, el papa Gregori XIII hi va fer unes correccions i de llavors ençà es fa servir l'anomenat calendari gregorià. Mm-hmm. Tal com veurem, els romans van designar els mesos de l'any amb noms de déus, emperadors o números. I aquests noms s'han conservat en les llengües romàniques, però també en llengües com ara l'anglès. Repassem d'on venen cadascun d'aquests noms. Gener, el primer mes de l'any, que no ho era del calendari mm-hmm. primitiu. Ja veurem que el primer mes de l'any del calendari primitiu romà era el març. Però bé, comencem pel gener. Prové del llatí januarius, que significa que pertany a Janus, el déu romà de les dues cares, que mira alhora el passat i el futur i és custodi dels llindars i de les portes. El segon mes, febrer, prové del llatí februarius, que pertany a Februs, déu dels morts i la purificació. També relacionat amb les malalties i la febre. Mm-hmm. Durant aquest mes es feien les Februa, que eren unes festes de purificació. En el calendari romà més antic, com deia, el gener i el febrer no hi eren. Només hi havia 10 mesos i començava el març. El mes de març, la paraula març, deriva de Martius, és a dir, de Mart, el déu de la guerra. Aquest mes li dedicaren el nom del déu de la guerra perquè amb l'arribada de la primavera marxaven les neus i podien començar les campanyes militars. Mm-hmm. Era un poble bel·licós, els romans, l'imperi romà. Mm-hmm. Abril. Del llatí aprilis té una etimologia incerta, però la teoria més estesa és que el mot llatí aprilis prové de l'etrusc apro i aquest del grec afro, que vol dir escuma, i és l'escurçament d'Afrodita, la deessa de la bellesa i l'amor, que el seu equivalent en Roma, en les déus romans, és Venus. Bé, maig, un altre mes primaveral. El nom originari era Maius i sembla que era un mes dedicat a la deessa Maia, mare de Mercuri, deessa protectora de les mares i la fertilitat. Tanmateix, hi ha qui creu que prové de Maiores, amb el significat d'avantpassats. Juny. El mes de juny prové del llatí Junius, ve de la deessa romana Juno, reina dels déus i esposa de Júpiter. Era la deessa protectora de les llars i la família. I dos mesos d'estiu, juliol i agost. Juliol deriva del llatí Julius, en memòria de l'emperador Juli César, però abans aquest mes es deia Quintilis, o Quintilis, perquè era el cinquè de l'any. Es va canviar el nom després de l'assassinat de Juli César. I agost també té el nom d'un emperador, en aquest cas d'Octavi César August, i anteriorment es deia Sextilis perquè era el sisè mes segons el calendari anterior. La resta de mesos, setembre, octubre, novembre i desembre, provenen dels numerals llatins septem, set, octo, vuit, novem, nou, decem, deu, que era la posició que tenien aquests mesos en el calendari de 10 mesos original, que començava, com hem dit, el mes de març.
Es van quedar sense idees cap a final d'any. Com sempre, Sílvia, és un plaer tenir-te amb nosaltres. Que vagi molt i molt bé la setmana i ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé, a reveure, adéu.
Ara ho comentàvem amb la Teresa, per vegades que t'expliquin aquest origen romà dels mesos, no me'n recordo mai. Sempre és la primera vegada que torno a escoltar.
Sí, així per sobre sí, però després quan t'ho tornen a dir, dius, ai tant, és veritat, que només hi havia 10 mesos, que no sé què.
En el meu cas, números, molt vagament, però està bé recordar.
Sí, clar, potser al final ens en recordarem.
Sí, al final ha estat classe d'història i de català, de tota una mica, i de llengua. Molt interessant. Va, obrim concurs, que ens passen 4 minuts gairebé d'un quart de 12, comença el concurs, recordem el telèfon 93-87-26-26 i regalem veïns especials, Premi Ramon Muntaner del 2022, càrrec de Fanbooks. Amb quina lletra anem avui?
Avui la lletra C, la C de casa, la lletra C. I bé, la C també és això, una lletra que pot tenir diferents sons, i aquí, bé, hi haurà paraules... Sí, hi ha diferents sons de la mateixa lletra. A veure, la primera definició. TVO que pot fer riure o no. Ja veieu que surt aquesta paraula TVO, que potser el públic més jove no sabrà ben bé de què parlem, però vaja, és això, aquesta revista il·lustrada, que antigament, i després a veure si tinc temps ho explico una mica, doncs que popularment se n'ha dit TVO, que pot fer riure o no. Té 5 lletres, com almenys una és la lletra C, i bé, de moment no diguem res més, eh? De moment aquesta. La segona. Natural d'un país nòrdic que acostuma a fer l'orni. Aquí juguem una mica amb el doble significat d'aquesta paraula. I té 4 lletres. Natural d'un país nòrdic que acostuma a fer l'orni. 4 lletres.
Que divertida aquesta definició.
I una de les 4 és una C. I la tercera, abans en dèiem feridura. Té 5 lletres. Això la Sílvia la setmana passada ens en va parlar una mica d'aquestes paraules i crec que aquesta també va sortir, d'aquestes paraules que abans doncs, dèiem d'una manera i ara doncs, cada vegada més es diu d'una altra. Sobretot d'una manera, en aquest cas, una mica més tècnica que d'altres propostes que ens va portar la Sílvia.
Sí, ho vam estar comentant,
sí,
és veritat.
Sí. Doncs això, una paraula, una alteració, que abans en dèiem feridura i ara en diem d'una altra manera, popularment, es deia feridura. 5 lletres.
Aneu trucant al 938-727-2626. Com ha fet l'Eulàlia? Aquí saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
El número 1 per tu, Eulàlia.
Ja. Bueno.
Va, doncs a veure per quina vas, tu.
Aviam, no, la primera no l'he sentit perquè estava trucant i no l'he sentit.
D'acord.
La segona, si vols.
La segona, va. La segona.
Suec.
Suec, aquest natural d'un país nòrdic, per una banda suec, i dèiem que acostuma a fer l'orni i fer-se el desentès, perquè tenim aquella frase que és fer el suec o fer-se el suec, eh? Que seria això, desentendre's d'alguna qüestió. A veure també si us puc comentar alguna cosa d'això, però bé, la resposta era suec, perfecte.
D'acord.
L'has encertat.
Doncs ben guanyat. Vinga. Aquest número 1. Gràcies per la trucada, Eulàlia.
Adéu.
Adéu, adéu.
Adéu,
adéu. Molt bé.
Ara hi ha una sèrie a TV3. Això no és
això
Suècia.
Això no és Suècia, clar, està de moda, això es veu.
Sí, sí.
Però bé, ara després us ho explico, que no té tant a veure amb Suècia, això de la frase de fer l'orni.
I ens queden un parell de definicions. Aquest TVO que pot fer riure o no, 5 lletres, i abans en dèiem feridura, també té 5 lletres, i tant una paraula com l'altra, de les dues que busquem, tenen una C.
Exacte.
Trucades al 938-727-2626. Ens pots explicar ara l'origen de fer-se els suecs?
Bé, més o menys, perquè molt clar tampoc és. L'únic que sabem de l'origen és que no es refereix a aquesta paraula de fer el suec als suecs de Suècia, les persones naturals de Suècia, sinó que l'origen de la paraula és del llatí, de la paraula llatina socus, que vol dir o que es refereix a un tipus de calçat que feien servir antigament les dones i també els comediants, un tipus de calçat molt similar al que avui en diem esclop, que en castellà se'n diu sueco. Per tant, que aquest suec ve més de sueco que no d'un suec de Suècia. D'aquí ve que també n'hi ha qui diuen que aquesta frase doncs, és d'origen ve del castellà, però tampoc sabem ben bé per què se'n diu fer-se el suec referit a un esclop. No sabem si aquest esclop, doncs, què té a veure amb fer-se el desentès en alguna qüestió. Però vaja, l'origen doncs, ve d'aquí, no és de Suècia, sinó referint-nos a un esclop.
Arriben més trucades al 938-727-2626, al telèfon de Ràdio Vilafranca. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 2 i pots triar perquè hi ha dues definicions. Mm.
A veure...
Què et sembla? Ves per la primera. Ves per la primera. Ah, la tercera, d'acord. La tercera.
La tercera, que una feridura és un ictus, no?
Un ictus, exacte. Abans se'n deia feridura. Aquesta persona s'ha ferit. Ha tingut una feridura. Però ara ja fem servir aquesta forma, que és com a més tècnica.
Sí, ara ja no es diu, la veritat.
Sí.
Vull dir, ja no...
És de llenguatge més mèdic, de fet, però...
S'ha tret del llenguatge, sí.
Sí, hem après a dir-la i es fa servir així, ictus. Sí. Abans també se'n deia embòlia, una embòlia
sí,
també més
també,
o menys és el
també,
mateix, però... una trombosi, però bé.
Una trombosi,
sí.
tot és el mateix, però bueno, ara normalment és ictus.
Sí.
Ara... Bueno, trombosi encara es diu,
Potser sí, perquè no sé si és exactament el mateix,
Sembla que no és el mateix,
exacte, deu tenir...
No.
Si parléssim amb un metge, ens ho explicaria bé, això. Però bé, això que dèiem que també ha passat amb altres paraules, com un infart, doncs abans potser es deia de tenir un cobriment, o tenir una pansa, ara ja diem tenir un herpes, vull dir que hi ha paraules, doncs que mira, ara hem après una mica de llenguatge mèdic.
Més tècnic.
Ah, això mateix. Molt bé.
Felicitats, Eulàlia, i tens el 2.
Gràcies, adéu.
Bon dia. Quina ens queda?
Aquesta primera potser costa una mica més, Dèiem, un TVO, o sigui, una revista il·lustrada, aquest tipus de revistes que hi ha, aquestes vinyetes que expliquen una història, doncs és una altra manera de dir això. En comptes de dir-ne TVO o de dir-ne revista il·lustrada, que normalment no es diu, doncs com se'n diu d'això, d'aquest tipus de revista, que pot ser en revista o en llibre, que té una sèrie de vinyetes amb una història que transcorre amb uns personatges, amb dibuixos. I dèiem que pot fer riure o no, perquè la paraula també una mica té aquest doble joc, aquest doble significat relacionat amb fer riure.
Em poses una altra de definició?
Va, diem una altra. Qui domina els fogons. Com s'anomena la persona que domina els fogons? Té 6 lletres. Si la diem en masculí, 6 lletres. Si la volem fer en femení, en tindrà 7. però es tracta de la persona que domina aquest àmbit dels fogons. Va, a veure si surt.
Arriben més trucades. Vicenç, bon dia.
Molt bon dia.
Pots triar, n'hi ha un parell. No sé si has escoltat l'última o estaves al telèfon.
L'he incorporat ara mateix, però he sentit això del TVO.
Sí.
I suposo que té 5 lletres, oi?
Té 5, sí, 5.
I és còmic.
Còmic, exacte. Ara actualment es diu més còmic que TVO, perquè jo crec que les noves generacions, això del TVO, ja no saben on queda. Però, exacte, la que buscava més, còmic. I, per tant, no té només una sola C, sinó que en té dues. Una al principi i una al final. Molt bé.
Correcte, amb accent.
Amb accent a l'O, obert. Exactament. Correcte. Molt bé.
Ja ho tenim, això. Vicenç, gràcies. Sort amb el 3.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu.
I seguim donant números. Ara serà el 4 per la Maria. Bon dia.
Bon dia. Sabia el prim, aquest que han dit, però bueno, diré l'altre.
Sí.
Que pot ser cuiner o cuinera.
Ah, exacte. Qui domina els fogons és el cuiner o la cuinera. Molt bé. Aquesta és la que buscàvem. Ja l'has encertat, veus?
Molt bé.
Felicitats, Maria, i gràcies per la trucada.
Igualment a vosaltres.
Adéu, sort amb aquest 4. I donem el 5. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 5, però no tens definició.
Sempre em passa el mateix.
Ai.
Va, la Teresa t'ajudarà.
Va, te'n dic una de nova, a veure si surt. O dues, vaja. Saberut, que ho sap tot. Com s'anomena aquesta persona, que ho sap tot i, a més, presumeix de saber-ho tot. Té 11 lletres. És una paraula llarga. I em puc dir una altra. Fer passar la pilota per l'anella. També té 11 lletres.
Són guapes, eh?
Són llargues, però potser no són difícils, eh?
Aquesta la primera, sí, cervellut.
Saberut, saberut. Una persona d'aquelles que ho sap tot, que qualsevol cosa, que tema que surt, ell té la resposta.
Saberullesa, però...
No.
Clar, però no. Suposo que no, que tot
no
això no
és. No és aquesta. Ja veuràs, quan la sentis ja veuràs que et sona, i que és coneguda, però no és aquesta, no és això que has
clar,
dit.
Clar, no m'ho he pogut pensar
clar,
gaire.
Clar, és que era complicat, així. Sobre la marxa costa més.
Bueno, però és més maco, també.
Bé, has fet l'intent.
Més espontani.
Això.
D'acord.
Gràcies per l'intent, Anna. Igualment tens el 5.
Bon dia.
Adéu.
Adéu. Queda minut i mig.
Ai, les deixarem
alguna
potser
pista?
Pendents, però vaja. Això, la persona que presumeix de saber-ne molt i l'altra, fer passar la pilota per l'anella, sobretot, per exemple, en un esport com ara el bàsquet, no? Doncs és un verb que es fa servir quan la pilota passa per l'anella i es fan punts, no? Doncs hi ha un verb que té 11 lletres, que conté la lletra C, que ens serveix per dir això.
Tots aquells que juguen a bàsquet o els agrada el bàsquet saben aquest verb.
Sí, sí. I bé, si no volia comentar això del TVO, però em sembla que avui ens hem quedat sense temps. Aquesta revista que va ser famosa, de còmics, que
mira,
era escrita en castellà.
Mira, arriba una trucada in extremis.
Doncs va, vinga, l'última.
Montse, bon dia.
Ja.
Mola. Per quina vas?
A veure, aquí pel que ho sap molt, doncs.
El saberut, sí.
Set ciències, pot ser.
Ah, això. Aquesta és la que buscàvem. Ser un set ciències,
Sí.
Una paraula llarga. Abans s'escrivia amb un guionet, entre el set i ciències, però ara no, és tot una paraula única, en plural, acabada amb ES. Molt bé, això buscàvem.
Bingo! I tens el 6, Montse. Gràcies per trucar.
Gràcies, adéu.
Veus, Teresa, ho donàvem per perdut i n'extremis la Montse
temps,
ha resolt la... No, la llarga no. Potser és més llarga l'altra, no?
No, totes dues 11.
Totes dues 11. Doncs ens queda aquest verb pels fans del bàsquet. Penseu-hi i dimarts vinent truqueu. I anem a regalar el llibre entre aquestes 6 trucades, 6 números. Surt el 4. Maria, quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca a recollir aquests veïns especials. Teresa, gràcies, que tinguis bona setmana.
Molt bé, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem l'últim repàs del matí a aquestes notícies en el flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La desena edició del Festival Solidari Músic Veu comença amb l'objectiu d'arribar als 6.000 espectadors. El Festival Músic Veu, organitzat per la Fundació PINAE, ha donat aquest diumenge el tret de sortida amb el concert Beethoven i Europa, de Vinea Ensemble, a l'espai cultural Fòrum Verger. El conjunt de Cambra Penedesenc, amb la narració de David Puertas, feia un recorregut per melodies populars de diferents països europeus, arranjades per un dels grans genis de la música. El Músic Veu arrenca així una desena edició que comptarà amb una quinzena de propostes per tots els gustos, d'ara i fins al 20 de juliol. L'objectiu és recollir beneficis per la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica a través de les entitats Miquel Valls, Fundació Catalana Adela i Catela. Després d'arribar al Garraf en l'edició anterior, aquest 2024 el festival també s'estén a l'Anoia. Músic Veu ha comptat en les seves 9 edicions anteriors amb la participació de 18.700 persones. A l'edició número 10, l'objectiu és assolir els 6.000 espectadors. Obertes les inscripcions per participar a la Rua de Carnaval de Sant Jaume dels Domenys 2024. Ja són obertes les inscripcions per participar a aquesta rua, que enguany es celebrarà el diumenge 4 de febrer. La participació es limita a un màxim de 25 grups participants en una proporció de 23 carrosses amb comparsa i dues comparses. El termini per sol·licitar la participació a la rua finalitza aquest divendres 19 de gener a 2:45 PM. Hi haurà de fer-se telemàticament amb certificació electrònica vàlida a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys o presencialment a l'Ajuntament, a la plaça Joan Roig número 2, de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 PM. D'acord amb la legislació vigent, resta prohibit el consum d'alcohol o qualsevol carrossa o comparsa que participi en aldarulls o baralles quedarà desqualificada sense premis. La productora penedesenca Incís Films estrenarà dijous a TV3 la sèrie documental Històries de la Primària. Dijous a 3:45 de la nit s'estrenarà a TV3 i a la plataforma 3CAT la sèrie documental Històries de la Primària, creada per la productora penedesenca Incís Films. Històries de la Primària és un format documental i d'entreteniment que aposta per una narració protagonitzada per les veus dels pacients, que se succeeixen sense pausa una darrere l'altra. S'ha rodat en 15 CAPs diferents de Catalunya i en alguns domicilis de Barcelona, el Bages i el Pallars Sobirà. Hi apareixen una cinquantena de professionals de la primària, sobretot infermeres i metges, el 95% de les quals són dones. I queda obert fins dilluns a Olèrdola el termini de noves inscripcions per les caminades del cicle Ascent cap al 100. Fins al proper dilluns 22 de gener està obert el termini per poder inscriure's a la segona de les sortides del cicle de caminades Ascent cap als 100. Després de la primera sortida feta a Caldes de Montbui. La propera caminada s'ha programat el dimecres 24 de gener a Santa Perpètua de Mogoda. Es sortirà de la parada de bus del carrer Fontallada de Sant Pere Molanta a 7:45 del matí. A les 8, des de davant de l'Ajuntament, a Sant Miquel, i a 8:45 des de la plaça de l'Església de Moja. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través de la web municipal, a l'apartat de la gent gran que s'inclou a serveis municipals, o als telèfons 938903502 o al 667920387.
Penedès en xarxa.
Ara són 12:55. El Pantalles d'avui ha de començar sí o sí pels Premis Emmy, lliurats aquesta matinada a Los Angeles. Nit de poques sorpreses en els Emmys més esperats de la història. Succession ha estat la producció més premiada amb la seva quarta i última temporada a HBO, al costat de la comèdia The Bear i Beef. Els Emmy han estat pràcticament una rèplica dels Globus d'Or de fa uns dies, amb Succession arrasant, The Bear guanyant com a comèdia i Beef com a minissèrie. La gran decepció potser de la nit ha estat The Last of Us. que se'n va anar de buit en una gala en què les tres principals produccions premiades amb prou feines han donat opcions a la resta de nominats. I incorporem el nostre expert, el Carles Gala. Bon dia.
Hola, Sílvia. Hola a tothom. Doncs sí, doncs després de l'èxit d'aquesta sèrie de Succession, que de fet també és sintonia d'aquesta secció, doncs anem a repassar també altres notícies relacionades amb la televisió. I de fet, ahir s'estrenava un dels programes que feia anys que no s'emetien a la 2 de Televisió Espanyola, que és Cifres i Letres, aquell programa mític en el que recordem tots doncs, haver jugat durant els migdies a la 2 amb Elisenda Roca, i que després de 28 anys torna, de fet va tornar ahir a la nit a la 2, amb una mirada ja posada a la intel·ligència artificial. Ja no hi ha tants taulells i tants bolígrafs i pissarres al plató, sinó que en aquest cas són pantalles i tauletes, i de fet aquest nou plató tampoc hi ha, eh? No sé si recordeu que hi havia el diccionari de la RAE allà per revisar algunes de les paraules, en aquest cas tampoc ja hi és això, sinó que tot està molt modern, amb un plató molt modernitzat. I a partir d'aquí, doncs, Aitor Albizua substitueix a Elisenda Roca, i en aquest programa, doncs, que arriba amb també alguns influencers, youtubers, que sonen els experts. En aquest cas hi haurà una influencer del món de la llengua, l'espanyola, que serà la responsable de la part, diguem-ne, lingüística, que és l'Helena Herraiz, que és youtuber i té un canal de YouTube on explica temes relacionats amb el castellà. I, per altra banda, David Calle, que és un professor també de matemàtiques i que serà l'encarregat de la part numèrica del programa. Torna, com dèiem, Cifres i Letres, en aquest cas, al vespre. Un programa començava ahir d'aquesta manera.
Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a Cifras y Letras. Qué ganas tenía de saludaros desde este plató y qué privilegio va a ser acompañarles a todos ustedes de lunes a jueves aquí en la 2 de Televisión Española. Y claro, como este es un programa que ya se emitió en esta casa hace algunos años, pues enseguida vamos a explicar a los más jóvenes y haremos memoria con los menos jóvenes respecto a cómo se juega.
Doncs aquest programa, Cifras y Letras, que podrà veure de dilluns a dijous cap al voltant de les 10 de la nit a la 2 de Televisió Espanyola, i que també podeu recuperar, com sempre, a la versió a la carta RTV Play. En allà podreu recuperar també els capítols de Cifres i Letres.
En el primer campeón o campeona de Cifres i Letres.
Carles, ja que has començat per la tele convencional, explica'ns aquest canvi que ha fet TV3.
Un canvi tecnològic, perquè TV3 s'avança a l'apagada del sistema, diguem-ne, d'emissions tradicionals, i tots els seus canals passaran a emetre's en alta definició. Fins ara només TV3 emetia la seva, diguem-ne, emissió habitual en HD, tot i que també hi havia el canal SD per a aquelles persones que encara no tinguessin un dispositiu, un televisor en alta definició, però que sàpiguen que a partir de la matinada doncs, del 16 de gener, per tant, aquesta matinada mateix, doncs els canals passen, o ja no sé si ben bé han passat o no, a emetre's només amb alta definició. Què vol dir? Doncs que el Super 3, que el 33, l'Esport 3 i el 324, a partir d'ara la seva emissió és en alta definició, juntament també amb la de TV3, que ja ho era. Què vol dir això? Doncs que aquella gent que no tingui un televisor en alta definició, doncs ara mateix ja no poden veure les emissions de 3CAT i, per tant, hauran d'actualitzar el seu dispositiu. Per tant, què s'ha de fer? Res, en principi. L'emissió en alta definició s'ha actualitzat automàticament a tots aquests canals, per tant, si estaven sintonitzats, estaran allà on estaven sintonitzats. L'únic problema està en aquelles persones que no tinguessin el canal de TV3 en HD i que estiguessin encara veient les emissions amb el de SD, en aquí sí que hauran de trobar i buscar i sintonitzar l'emissió en alta definició de TV3. Això coincideix amb el 40è aniversari de les emissions regulars de TV3, i és per això que també aquesta setmana TV3 ha preparat un programa especial per aquest divendres a les 10:05 de la nit, que s'anomena 40 anys i una nit, i serà una gala especial d'aquests 40 anys de TV3 que presentarà Albert Tom. I com dèiem, aquest divendres, després del TN Vespre, emetrà aquesta gala. Com a mestre de cerimònies tindrem Albert Tom, i el programa, de més de 2 hores i mitja de durada, commemorarà el 40è aniversari de la cadena pública amb la participació d'un centenar de cares més populars de tota la història de TV3. Podrem veure a Mari Pau Huguet, a Joan Pera, a Marc Ribas, a Carlos Cuevas, a Joel Joan, a Andreu Buenafuente, a Jordi Évole, a Rosa Andreu i també a Toni Soler, entre molts altres que es retrobaran al plató 1 de TV3, el més gran de la cadena, en una nit plena d'emocions i també de moltes sorpreses. La gala arrencarà amb la utilització de la intel·ligència artificial recreant un programa mai emès fins ara a TV3 amb un dels actors i humoristes més estimats del país com a protagonista i gràcies a la tecnologia del deepfake. A partir d'aquí, doncs, com dèiem, presentadors que passaran en aquests 40 anys i una nit, que repassaran les notícies que han marcat aquests 40 anys i també s'homenatjarà als presentadors dels telenotícies de totes les etapes. Entre d'altres, també es comptarà amb la presència d'Enric Calpena, de Mònica Huguet, de Carles Francino, d'Àngels Barceló, de Susana Griso, de Ramon Pellicer, de Raquel Sans, Xavi Coral, Núria Soler i també Imma Pedemonte. També es conversarà amb alguns dels presentadors dels programes informatius més destacats de la història de TV3, com Josep Cuní, Elena García Melero, amb Mònica Terribas. I, per altra banda, també hi haurà altres presentadors doncs, de més d'actualitat, com Laura Escanes, flamant presentadora de Les Campanades i també de Reality La Travessa, que també tindrà doncs, una cita ben inesperada amb el cuiner estrella de la cadena, Marc Ribas, i també s'asseuran plegats Antoni Bassas i Ricard Ostrell, els dos comunicadors que van començar la seva carrera a Catalunya Ràdio abans de fer el salt a diferents espais de TV3. Jordi Évole tornarà a coincidir amb Andreu Buenafuente i també els germans d'Estopa, David i José Manuel Muñoz, i plegats per rememorar la nit del 13 de desembre de 1999, el mític programa també La Cosa Nostra, i a partir del 2000 els actors Santi Millán i José Corbacho van atrapar l'audiència amb apel, amb el seu particular humor políticament incorrecte. Altres programes que també podrem recrear i recordar en aquest programa especial, doncs Plats Bruts i Malalts de Tele. El programa també veurà dos retrobaments molt especials, el del David i el López, el Joel Joan i el Jordi Sánchez de Plats Bruts, i també el de la icònica parella del recordat i exitós Malalts de Tele, la Rosa Andreu i el Toni Soler. El Club Super 3 també farà acte de presència amb els seus mític himnes d'aniversaris anys i anys i la presència de les actrius i l'actor que donaven vida a la Nets, la Victòria Pagès, la Noti, la Montse Puga i també el Petri, en Ramon Peris. I per altra banda, la banda sonora de la gala ens sonarà això. I és que 40 anys i una nit tindrà una música pròpia que identificarà la gala. Serà un viatge del passat al present de la melodia inicial de Jordi Doncos a les sonoritats del 2024 en un ambient clarament festiu. I Arnau Vilà ha estat l'escollit per crear aquesta banda sonora. I Eufòria també hi serà present, de la mà de Miqui Núñez i diversos concursants i ballarins que protagonitzaran un videoclip recurrent als platós de TV3. Així doncs, aquest divendres se celebrarà a TV3 aquests 40 anys i una nit a partir de les 10:05 amb Albert Tom.
I seguim en canvis. Què ha passat a Telecinco?
Que finalment Telecinco renova els seus informatius. De fet, ahir va estrenar un nou plató, un plató doncs, molt elegant, molt gran, amb moltes pantalles, i també van estrenar doncs, nou presentador després de que els vespres fossin de Pedro Piqueras durant molts i molts anys, tot i que Pedro Piqueras, doncs, des del mes de desembre, que ja es va acomiadar per la jubilació, ara és el torn de Carlos Franganillo, un dels fitxatges que prové de Televisió Espanyola i que ara està, com dèiem, a Informatius Telecinco, i que ahir dilluns, en aquesta estrena de nou plató, nou format i nous informatius, també feien homenatge a Pedro Piqueras. Ho feia així.
Terminamos este informativo, el primero de una nueva etapa. Lo hacemos con este fondo que ha acompañado a Informativos Telecinco durante 18 años. No es que nos hayamos arrepentido. del cambio de estudio. Es el símbolo de que algunas cosas permanecen, como el trabajo riguroso de un gran equipo de profesionales que va a contar ahora con estas nuevas herramientas. El ejemplo y la independencia de Pedro Piqueras, de quien tomo el testigo, servirán de referencia. Queremos que nos elijan y que nos exijan, y nos comprometemos a estar a la altura. Gracias por acompañarnos, les esperamos. Hasta mañana.
Doncs una renovació dels informatius de Telecinco, una renovació que no només haurà d'arribar als informatius en si, sinó que Telecinco ara per ara, després d'haver estat durant molt de temps líder d'audiència, durant molts anys líder d'audiència, ara per ara, com ja sabeu, està passant per una crisi important i fins i tot doncs, Televisió Espanyola, la primera, l'està superant en alguns dies pel que fa als registres d'audiència. Ara per ara, la líder a nivell d'audiència a l'estat espanyol és Antena 3, després, alguns dies, com deien, Televisió Espanyola, i en tercera posició, Telecinco. Això va canviant, entre Telecinco i Televisió Espanyola va canviant segons la setmana, segons el mes, segons el dia. Això sí, a Catalunya, TV3 continua sent líder des de fa mesos i mesos, per no dir anys. Per tant, Telecinco, canvis, veurem segurament encara més canvis que s'estan plantejant de cara a les emissions i veurem doncs, què és el que passa amb aquesta cadena privada que no està acostumada a no ser líder.
Doncs després de saber unes quantes novetats de la programació televisiva convencional, volem històries noves, volem sèries.
Si repassem les estrenes televisives d'aquesta setmana, com sempre, repassem aquelles estrenes que són primera temporada i comencem amb una estrena que arriba demà dimecres i que s'anomena The Artful Dodger. Aquesta és una sèrie dramàtica de comèdia amb ambientació històrica, amb ressons de Charles Dickens i també l'irreverent personatge de la seva novel·la Oliver Twist. Estem a Austràlia, dècada del 1850, i Jack Dawkins, un jove murri també conegut com The Artful Dodger, ja és un adult i ara utilitza els seus àgils dits i habilitats d'antic carterista treballant aparentment com a cirurgià respectable. Això sí, el famós príncep dels lladres no es pot alliberar de la seva predilecció pel crim i quan un vell conegut reapareix a la seva vida, el seu passat tornarà a perseguir-lo i reobrir la seva inclinació per la vida criminal de la seva època com a carterista. Per tant, viurà una doble vida entre carterista i metge cirurgià. Aquesta sèrie que s'estrena demà dimecres a Disney+.
Dr. Dawkins, you've recently joined us in the land of the misbegotten.
Just as a surgeon, Lieutenant.
And before then?
I més estrenes, en aquest cas per dijous, a Movistar Plus s'estrena la sèrie Galgos.
En estos 40 años hemos hecho muchas cosas juntos, pero de la que estoy más orgullosa es de nuestra familia, de nuestros hijos.
Quédate unos días más.
No, mami. Tengo trabajo en Bruselas.
Me gustaría que ocuparas mi sitio en la fundación. Me encantaría tenerte.
Carmina Somarriba, interpretada per Ariadna Ozores i Emilio Somarriba, interpretat per Luis Bernejo, són els hereus del Grupo Galgo, empresa familiar especialitzada en bruixeria, xocolates i també alimentació infantil. I la crisi del sector, la imminent arribada de la llei del sucre i també la manca del lideratge d'Emilio, president de Galgo, des que va morir el seu pare, fan que l'empresa no passi el millor moment. A partir d'aquí, Gonzalo Díaz, marit de Carmina, després de molts anys treballant al costat d'Emilio, té els seus propis plans per l'empresa, però una decisió sobtada i inesperada de Carmina provoca un terratrèmol familiar i empresarial que afectarà també els seus fills. La lluita pel poder els anirà separant i la Carmina haurà d'escollir entre salvar l'empresa o a la família. Una mica a la premiada Succession, s'assembla. I més estrenes, en aquest cas arriba divendres una sèrie també a Disney Plus sobre la història de Cristóbal Valenciaga.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo.
Yo soy Cristóbal Valenciaga.
Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la supervivencia. El miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, Italia, Nicolás y Virgilio, Ramón, Lazio, la prensa, Dior, Givenchy, Chanel,
todos.
Aquesta és una sèrie inspirada a la vida i el llegat del creador espanyol nascut a Guetària, un dels dissenyadors de moda més icònics de tots els temps, i a la sèrie Alberto San Juan interpreta a Cristóbal Valenciaga, un home enigmàtic i també amb un talent extraordinari que va desafiar les convencions socials de l'època i va revolucionar el món de la moda.
¿Creéis que él? Ahora voy a vestirla a usted el día que se corona como reina de Bélgica.
Por fin hay un rival para Valencia.
¿Christian Dior, el figurinista?
¿Crees que te está copiando?
Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior.
Todas mis clientas tienen algo que no les gusta. Mi trabajo es que no se note.
Alguien nos ha puesto en el punto de mira.
Yo no voy a exponerme ahora. No quiero saber nada de la alta costura. No puedo con este mundo. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.
Com dèiem, aquesta sèrie s'estrena aquest divendres a Disney+, però també divendres s'estrena a Netflix El Legado. Una dona hereta un cementiri d'un oncle que no coneixia i es veu embolicada en una sèrie d'assassinats i tèrbols enemics.
¿No conoce el señor Jung Myung-gil? Nos consta que era su tío.
Que yo sepa, no tengo ningún tío.
Ha dejado un cementerio familiar. Ahora mismo es la única heredera de la propiedad.
¿Qué hace?
I parlem de més sèries, però en aquest cas anem ja fins a dilluns de la setmana que ve, el dia 22 de gener, perquè s'estrena una de les apostes de TV3 per aquesta temporada, una sèrie de ficció produïda per TV3 i també per Abacus, que s'anomena Jo Mai Mai. És una sèrie per adolescents, però també per públic en general, i que marca la història d'una casa de colònies del Vallès Oriental i en escenaris naturals de Banyoles i dels Pirineus. I sona així, d'aquesta manera.
Mai?
Tia.
Sí?
Tu em podries deixar 1.000 pavos per volar a Canadà?
Que te'ls deixin els teus pares.
Quant de temps? Què fas per aquí?
Doncs mira, m'he perdut.
Hola, mama. I què, et puc abraçar o què?
I mai!
Papa!
I què fas per aquí, carinyo?
Hola a tothom, i benvingudes i benvinguts a les Guilles!
I aquesta és la casa de colònies.
Si necessites diners, treballa.
Una sèrie que realment té molt bona pinta, que desitgem que els hi funcioni molt bé, i per tant, a partir de dilluns que ve, Jo Mai Mai, una sèrie que estic segur que encara ens sentirem a parlar molt. I aquestes són les estrenes d'aquesta setmana, Sílvia. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau.
Gràcies, Carles. Bona setmana. I ens queden 4 minutets que compartirem amb la Lourdes i l'Eli i una història. Oi, Lourdes?
Doncs sí, una història. Mira, com que parlàvem a la gastro d'aquestes espinacs que ens comentàvem, la carxofa i tot plegat, doncs sabeu que aquí a Espanya anar a la presó és força complicat. Molta seguretat, molta càmera, però les lleis, malauradament, són les que són. Doncs fixeu-vos-hi que una micronació estatunidenca pot acabar pres per possessió de cebes o espinacs. No parlem ja de marihuana. Us explico. Hi ha una petita micronació, doncs, a Acres, a Nevada, que només té 38 habitants i acull a turistes, però que no pots portar cebes ni espinacs o podries acabar entre reixes. La República de Molòsia es va fundar el 1977 amb el nom de la Gran República de Goldstein abans de canviar la seva denominació actual, segons va explicar el líder de la nació. Molòsia és en realitat una variació de la paraula hawaiana Malugia, que significa harmonia i pau, segons va explicar el president Kevin Bau. La petita nació, que no està reconeguda per l'ONU, alberga a menys de 40 persones, la majoria de les quals no viu en els seus 11 acres. Bou va dir que només hi ha 3 humans i 3 gossos que viuen en la terra de la nació situada a Dayton, a Nevada, i allà viuen la seva esposa, la primera dama, i la seva filla de 20 anys, que és la Goodsteel Cat. A més, per estrany que pugui semblar, que la nació aparegui prop de la frontera entre Nevada i Califòrnia, també té algunes normes extravagants, com el títol complet de Bau, la seva excel·lència, el president gran almirall coronel doctor Kevin Bau, president i raïs de Molòsia, protector de la nació i guàrdia del poble.
Olé.
Però, a banda d'això, els ciutadans i visitants de la terra tenen prohibit introduir cebes, espinacs, bagres i morses al país. Diu que el dictador, bàsicament, que les seves no estan permeses perquè no li agraden, sóc el dictador i així puc decidir les coses. Si et saltes les normes i ingresses una cosa prohibida al nostre país, vas a la presó. I malgrat l'estricte que pugui semblar aquesta norma, la realitat és menys preocupant. Només han hagut d'empresonar unes poques persones i la presó és utilitzada principalment per empresonar breument aquells turistes que introdueixen contraband a Molòsia. És sorprenent la quantitat de gent a la qual li fa il·lusió que la fiquin en presó en un país del tercer món. Malgrat no estar reconeguda com a país, els visitants de Molòsia poden sellejar els seus passaports, si bé encara no estan reconeguts per altres nacions establertes, sí que estan treballant en que puguin fer-ho efectiu finalment. Així que si us dona per anar a Molòsia, jo de vosaltres no portaria ni morses, ni cebes, ni espinacs.
Déu-n'hi-do, jo només amb el títol d'aquest home ja m'ha quedat clar. Jo, com que tot el que ve dels Estats Units m'ho crec, jo crec que és veritat.
Doncs, com que és tan surrealista,
sí, tot plegat,
aquesta micronació allà al mig dels Estats Units, amb tan pocs habitants i tan pocs metres quadrats, per què no posar normes surrealistes com la de les cebes? Jo també dic que sí.
És certa. Sí. Per estrabagar que pugui sonar... Està bé saber que si algun dia acabeu en aquell territori, doncs que no porteu cebes.
Estan a Nevada, no deies?
Nevada, Califòrnia, una frontereta petita.
Curiós, quines coses, eh? Curiós. Avui ja hem après una cosa curiosa i surrealista al mateix temps. Gràcies a totes. Demà ens hi posem de nou a les 9 i 6. Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Vilafranca.